El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres tenim el Lluís Ribas i l'Eduard Gené. L'Eduard Gené i el Lluís Ribas, molt bon dia als dos.
Bon dia.
Primera pregunta, ja ha començat el sorteig de Nadal i els pregunto si han comprat números i han d'estar atents per les xifres que vagin sortint. Ho dic perquè, com aniré veient la web, no sé si tenen algun interès o algun número que els pugui fer milionaris, si toca.
Home, jo la veritat és que en aquest moment...
No em portes cap?
ni me'n recordo.
Però en compres o no en compres?
A veure.
Aquest és el...
Hi ha una compra que jo faig sempre, que és aquella obligada, podríem dir, a determinada gent que per col·laborar per una part amb, que són entitats o són una empresa, la meva antiga empresa, i aleshores creieu, hi ha una cosa que m'obliga a comprar, que és dir, i si no compro i toca?
Clar, que dubte... Clar,
l'anunci d'aquest any...
Clar, això és el que juguen.
L'anunci d'aquest any, que ja diuen molts bars que ells no ho faran, suposant que algú habitual l'hagi comprat, es quedarà sense loteria. Doncs, que ja ho diu, no? O sigui, t'hagi de comprar perquè, escolta'm, llavors, clar, què fas, Lluís, si veus tota la gent ja saltant d'alegria? Jo, a veure, la imatge de la gent ruixant-se amb cava em sembla patètica, eh?
A mi, jo ho odio, és una imatge que cada any l'odio quan la veig, l'odio.
Però, home, la gent té dret a celebrar que li ha tocat molts milions,
ja,
no?
Evidentment.
Que es foti que seva, i sòria brica seva.
Sí, però jo no hi seria, eh? Vull dir, asseguro que si em toquen no em veuràs allà a davant d'un espai determinat ruixant-me amb cava. Això, això és evident.
Una cosa, que alguna vegada m'ha tocat anar a cobrir allò que algú li ha tocat la loteria, no? Recordo una vegada a Cerdanyola, em sembla que era la loteria de Reis, no era la grossa, però vaja, també eren força milions que els va tocar a Cerdanyola. La gent estava molt contenta i em van sorprendre diverses coses. Una, jo crec que gent molt temerària que anava a celebrar que li havia tocat la loteria amb el número de veritat, és a dir, que dius, home, allò val molts milions, jo no ho portaria a sobre,
guarda
el portaria amagat.
Sí.
I després, la colla de gent de bancs, i abans caixes, ara ja només gairebé bancs, que estaven per allà voltant a l'espera de poder enganxar algun senyor o senyora que li havia tocat el número de la loteria per agafar-lo per l'orella i emportar-se'l a la seu corresponent a intentar veure com es pot gestionar aquesta quantitat. Però sobretot, això de portar el número de paper allà, al lloc de la celebració, amb tot de gent, periodistes, etc., ho trobo d'una temeritat que jo la gent no sé si és conscient del que està fent.
No, perquè suposo que en molts casos l'emoció, no?, és tan gran que no se n'adonen. Els caçadors aquests que dius de
recompenses?
Sí, això és... Imagina't tu, suposa per un banc o per una caixa, suposava, per una caixa, en un matí aconseguir una quantitat de passiu brutal. O sigui, que tu diràs, és fantàstic. No, de tota manera, no he tingut aquesta experiència mai, em sembla que no la tindré. Tinc la sensació.
A mi mai m'ha tocat res. Jo jugo per dalt, compro un dècim, perquè ho reparteixo en família, i llavors el que tu deies, la botiga aquella de Gavàs, la Creu Roja, no sé què, compres, no? Però no sé el nombre jo, tot això, no? Perquè és que mai m'ha tocat res. L'única cosa que m'ha tocat a la meva vida va ser amb un quinto, que era el bingo que feia a Andorra,
sí, sí.
Però fa, mare de Déu, jo era solter. Em va tocar una botella de whisky. Mira que era trist, eh? Perquè regalaven un cotxe. Em recordo que regalaven Mercedes aquell temps. Regalaven, caram, no sé què, regalaven coses importants. I a mi em va tocar una botella de whisky i ja l'havia comprat, perquè clar, quan anava a Andorra el primer que feia. Vull dir, és l'única cosa que m'ha tocat mai, una botella de whisky.
Compraves whisky i Duralex.
I sí, bueno, i sucre, i formatge, que ara sona.
Jo havia comprat bastanta música.
També.
Bastanta música, bastants CDs, no? Bastants vinils,
sí.
Bastants vinils que aquí no es trobaven, música de tota mena.
És que Andorra abans era una cosa... quan viatjava la gent...
Bueno, ara també es va a Andorra, també, Lluís?
També.
Ara també s'hi va a Andorra,
Ara s'hi va més que abans, poder, segons qui va fa més viatges que abans.
Per cert, que heu parlat d'una de les tradicions que tindrem a partir del dia 25 a Sant Cuat, que és el quinto.
El quinto, sí.
Que se'n va al pavelló 2 de la Rambla del Celler, que organitza la mitja i amb la col·laboració de les entitats d'això que diem l'esquerra independentista, del 25 al 28 de desembre, el PAP2, com dèiem, i és la 12a edició, i és probablement una de les activitats més multitudinàries de Sant Cugat al llarg de l'any, també, perquè hi passa molta gent durant 4 dies seguits, i vaja, que s'ha convertit també en una tradició, una arrelada de gent jove, sobretot a les últimes hores, que és quan la cosa... més enllà de quinto, ja és quinto més...
ja es fa calejada, sí.
Sí, exacte. Però que vas a primera o segona hora i també veus famílies amb criatures, és a dir, que és una cosa més transversal, eh?
No? Va canviant l'horari, va canviant el públic a mesura que va canviant l'horari. Sí. És normal, això és normal, això està bé. Això està bé.
Que, per cert, va haver-hi ara un també, que cada setmana a La Floresta, que se'n va fer un.
Però jo no sabia que havia hagut un guit.
No, que són els, com l'equip també impulsa allà, descentralitza la, yeah, el quinto.
Hi ha una, la zona de la plaça de l'estació que s'ha revaloritzat molt els últims temps, hi ha moltes, moltes activitats,
sí.
I clar, està, a veure, està senyida un tipus determinat de gent i sobretot, jo diria, en la franja d'edat, eh? Que és normal, per altra part, vull dir, ho trobo molt conseqüent, vull dir, que la franja d'edat que va doncs, no sé, doncs des dels 18 fins als 40 anys, aproximadament. Hi ha molta activitat, molta, molts actes.
Alguna cosa destacada al cap de setmana, abans de passar a parlar de política, que vulgueu destacar?
Home, jo...
Al Teatre Auditori vas anar, no, Eduard?
Sí, sí, jo vaig estar afincat al Teatre Auditori, ja tinc allà un racó.
Una butaca, no?
A part de la butaca, hi ha un que em diu que tinc el llit allà preparat, posat. Vaig estar 3 dies seguits, o sigui, vaig estar el divendres, el dissabte i el diumenge. Jo voldria destacar el diumenge perquè va haver-hi una estrena, s'ha de dir, mundial, que és la cantata... que va fer Albert Guinovart amb poemes d'en Jordi Pàmies i que penso que és una obra molt, molt interessant. No em va sorprendre perquè en Guinovart jo penso que és un dels compositors catalans actuals amb més qualitat. És un home que va a tots els fronts, o sigui, ha fet de tot i seguirà fent, penso, espero. I va fer una cantata amb 5 parts, amb 5 poemes, i a partir d'aquí amb 5 parts, que va dir la Marta Angelat, i va resultar una gran, per mi, una gran creació musical.
Tothom que no hi pogués anar, que sàpiga que hi ha un vídeo resum a Cugat.cat, amb declaracions de Xavier Baulies, Marta Angelat, parlant d'aquest espectacle. Parlem de política... Parlem de la visita de Pablo Iglesias a Barcelona. Pablo Iglesias, líder de Podem, diu que la casta espanyola ha insultat els catalans en un míting amb molta expectació a Barcelona. En concret, hi ha hagut llargues cues per entrar i molta gent ha quedat fora del pavelló de la Vall d'Hebron i 3.000 persones han assistit a aquest míting. Iglesias ha optat per Catalunya per fer el seu primer míting després de ser escollit secretari general del partit el 15 de novembre i ha dit que no vull que Catalunya se'n vagi, però sé que la casta espanyola ha insultat els catalans. També ha llançat un missatge a la CUP, ha explicat que no ha vingut a prometre res, però que sí que pot prometre que no s'abraçaria a Mas ni a Rajoy. En referència, recordem, a l'abraçada entre el diputat de la CUP, David Fernández, i el president català. La CUP li ha respost amb ironia al seu compte de Twitter. Algun comentari sobre aquesta visita, sobre les declaracions d'ahir de Pablo Iglesias? Lluís?
Bueno, jo segueixo opinant el que he opinat. No sé, aquesta gent, si és fiable, si no és fiable, però diu coses que calen a la gent està desesperada, hem vist aquest desesperat que s'ha tirat contra la seu del PP a Madrid, això vol dir que la gent està molt desesperada, i per una banda està donant un missatge d'esperança, i els altres estan treballant tots a favor seu, o sigui que no m'estranya que la gent hi vagi, la gent faci cua, i tot això, quan lo del català, que és una cosa que no, el fet català no es defineix gaire, diu que sí, que tenim dret a votar, però, i quan hi ha peros ja la cosa es complica, no? No m'estranya que sigui un foròmon que, bueno, que està arrasant i els altres estan apujant que aquests vagin creixent i vagin arrasant, o sigui, això és com entenc això, no m'estranya res, trobo normal tot això.
Un parèntesi, que hi ha enquestes que la col·loquen com a segona força a l'Estat en unes eleccions al Congrés.
Sí.
N'hi ha d'altres que la posen a tercera, etc. Però vaja, que de zero a ser segona o tercera vol dir que hi ha un vot i les més perjudicades en nombre d'escons per aquest fenomen són el PSOE i Izquierda Unida, que l'altre dia, mirant l'enquesta, em sembla que era El País, ara parlo de memòria, es quedava amb 3 o 4 escons, en una època on precisament les forces d'esquerra, en teoria, haurien de poder engreixar el seu nombre d'escons. Però vaja, era una puntualització, una dada més.
Jo el que em va sorprendre és escollir un espai que tenia una cabuda de 3.000 persones, quan, vaja, havien saber amb seguretat que podrien omplir amb bastanta més. Es va quedar, pel que sembla, quasi l'equivalent a fora que a dintre, no? Clar, això, no sé, em va sorprendre. Bé, al marge d'això, vull comentar un article que hi ha a l'Ara d'avui, que escriu en Vicenç Villatoro, i que diu que el títol és "Recomano a Podemos llegir el primer Larrouche". Els encantarà. Llavors va un fragment d'un discurs de Larrouche que diu: "Rebelaos contra todo, no hay nada o casi nada bueno. Entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país. Penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social. Entrad en los hogares humildes y levantad legiones de proletarios para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos".
Fas por amb aquesta...
Té a la manera. Bé, el Rujo escrivia això, evidentment, en temps de la República, de la Primera República, i jo penso que en Viator aquí va encertar bastant en fer aquesta... Perquè tenim, jo penso que tenim un problema, el dir tenim, vull dir, com a societat, no jo ni tu, jo, no, com a societat tenim un problema, i és que tot el que diu Pablo Iglesias és veritat. O sigui, totes les seves manifestacions responen realment a... és un altaveu del que moltíssima, moltíssima, moltíssima gent pensa. I, per tant, ell ho exposa, i ho exposa bé, té una capacitat, evidentment, de és un professor, bueno, podria ser un professor universitari i no sapiga parlar, però vull dir, ho exposa molt bé, i, per tant, des d'aquest punt de vista, com a transmissor, podríem dir, penso que és ideal. El problema comença quan s'ha de començar a puntualitzar sobre determinades coses, i quan després un ha de començar a pensar també que, vulguis que no, qualsevol moviment assembleari, qualsevol moviment que sorgeix d'unes necessitats, d'unes forces que es produeixen a la societat, demanen la concreció en fets diaris. Aquest és, com sempre, és el problema de la política aplicada. Jo començo per dir una cosa sempre. Jo no dic mai Podem. No dic mai Podem, perquè és absurd. És Podemos. No, catalanitzar. Ahir, que en aquest meeting es van fer algunes, poques, participacions en català, els twitters ja van circular dient: "A ver si hablamos, a ver si estáis haciendo una cosa para toda España, a ver si hablamos con una lengua que entendamos todos". Home, significatiu. Significatiu d'un tipus de gent que no entén el que és Catalunya. No ho entén. És així de senzill. O sigui, no. És com quan mi em preguntaven en una reunió a Madrid: "Però a tus hijos les hables en català?" Pues és igual. És una cosa que em sorprèn moltíssim. I tu apuntaves, Pep, una cosa en quant als percentatges que suposa el trasbàs de votants. S'està plantejant, o es plantejarà a Catalunya, només a Catalunya, la possibilitat d'un Parlament amb 11 partits. És brutal.
A la italiana, gairebé, eh?
O a la israeliana. És brutal. És brutal. No hi ha cap lloc d'Espanya, a cap lloc d'Espanya, on es doni aquesta circumstància. El que es dona a Espanya és aquest traspàs de gent del PSOE, de gent que passa inclús de UPyD, perquè UPyD sembla que la senyora aquella ja va començar, aquella sí que començarà a volar per les galàxies externes. Però és molt significatiu això, eh? D'aquí a Catalunya, sí. Un Parlament amb 11 grups han de pactar tothom. Ha d'haver-hi pacte, no hi ha possibilitat de poder fer cap tipus de política individual o de grup possible.
Però bueno, escolta'm, això algú és que ho ha fet malament, eh? Ho estan fent malament i aquí hi ha els resultats. Ara, amb això de Podemos, a mi m'encanta, eh? A mi m'encanta perquè estàs en una taula amb... i dius, jo votaré Podemos. I s'escandalitza tothom. Des de l'esquerra més radical a la dreta més radical. S'espanta tothom. Jo segueixo dient el que dic. Això ha sigut un repulsiu que jo això ho trobo fantàstic, que hagi sortit aquesta gent. Perquè, bueno, almenys haurà fet pensar amb algú, si té cervell per pensar. Vull dir que això, aquest fenomen, jo ho trobo positiu. Jo crec que és el més positiu que ha sortit a la política de fa uns anys. Perquè ha fet pensar algú que podria estar fent malament i tot això. Algú no, eh? Perquè avui he sentit les declaracions de Rajoy que et dic, conya, més Podemos, oi? Vull dir que bueno, però això ho tindria d'analitzar si som capaços els partits, diguéssim, amb tradició. Perquè, clar, no pot ser que aquest senyor es faci 8 mesos que han sortit, o 9 mesos, i estigui de bon estant, algú està passant al país, eh? I des d'algú no és responsable la gent, eh?
No, no, no.
La gent no és gent responsable, eh? No, no. La gent vota el que
però
ells creuen que tenen de votar.
Això que dius tu, Lluís, i per què no forces com Iniciativa, Izquierda Unida, recullen aquest descontentament? Perquè ja són forces d'esquerres, o la CUP, perquè no... té molts millors resultats en les enquestes i de cop i volta apareix aquesta força. Com és que la gent se'n va a aquesta marca i no a altres marques que ja han aparegut i que són d'esquerres o que voldrien canviar moltes coses del sistema? Per què? Home, jo a vegades ho pregunto a gent d'Iniciativa i em diu, fora de micro, tenen la sort que són una marca nova, aleshores la gent, entre el que hi ha vist i allò de més val goig conegut que savi per conèixer, doncs savi per conèixer, no?
Sí, sí.
Sí, sí, jo penso que va per aquí. O sigui, el tema és, per exemple, anem a diferenciar l'Esquerra Unida i CUP. CUP, per segons qui, té un problema de que és independentista.
Uh-huh.
O sigui, és esquerra independentista. Llavors, el segon qualificatiu els deixa fora, per segons qui. En el cas d'Esquerra Unida, home, aquí, a Catalunya sobretot, han tocat poder. Segons quins llocs d'Espanya no han tocat poder, pràcticament, o molt poc, o d'una forma indirecta, o circumstancial. Aquí no. Aquí, durant molts anys, sobretot els ajuntaments, han tocat poder. I han tocat, i han tocat, i molt. I no cal dir el tripartit. I, per tant, hi ha una necessitat, penso, per segons qui, de dir això que apuntava també el Lluís, no? De dir, ostres, aquests semblen nous, són nous i semblen frescos des del punt de vista polític. I, per tant, és quasi com jugar a la loteria, això, no? Estem parlant de la loteria. Vaig a apostar per aquest número. No sé si sortirà o no sortirà, però vaig apostar-hi perquè tinc la sensació de que, perquè tot el que diuen és el que jo penso això, i per tant vaig apostar, no? Ara t'imagino per un moment, ara faig un salt. Avui també el diari explica què passarà amb la nova renda. La nova renda, que sobretot aquí a Catalunya, la persona que estigui guanyant de 12 a 18.000 euros pagarà el 20% d'impostos. Escolta'm, 12.000 euros, 1.000 euros mensuals, i pagarà el 20% d'impostos? Hosti, però... Escolta'm, clar, això entra dintre de... És una... Per mi, quan ho llegia, dic, no pot ser, i efectivament és així. És així, i llavors hi ha un canvi de la imposició que... millora una mica, no massa, millora una mica el que diem dir ingressos mitjos, no? Però, esclar, millora fins al punt de que de 20.200 a 34.000 pagarà el 31%. O sigui, la tercera part del que guanya una persona que guanyi 25.000 euros se l'endirà directament a l'Estat. Directament per la renda. Però és que, a més, no cal dir-ho, segons que compris, segons que gastis, ni es paguen també un percentatge d'IVA brutal. Brutal. Clar, davant d'una cosa com aquesta, la gent té necessitat de que algú faci algun tipus de canvi que ho vegi en el seu dia a dia.
Sí. Bueno, i la foscor que s'ha tractat tot, estan parlant d'aquesta llei de transparència. El vidre encara està molt empenyat, eh? Vull dir que, escolta'm, està el vidre, no és vidre, eh? Vull dir, el vidre és una paret de totxos, eh? I, esclar, la gent això ho veu, vull dir, la gent ho veu. Vull dir, l'altre dia, mira, l'altre dia, perquè jo no sóc gens partidista ni tot això, procuro analitzar la cosa. L'altre dia, per Facebook, em van enviar una cosa que segurament vosaltres també ho tindreu, que deia, Estats Units, tants quilòmetres quadrats, Espanya, tants habitants, tants cotxes oficials, deia, aquí no sé quan hi havia, 28.000 o no sé quant, Estats Units, 400 i pico. Jo vaig contestar, i a Catalunya quants hi ha d'oficials? Llavors em van contestar, diu, home, diu, ja t'ho dic jo que menys. No, no, jo vull saber dades. O sigui, aviam, siguem serios, cony, per tot. Escolta, analitzem-ho, però analitzem bé el problema. Des de llavors és una vergonya que als Estats Units hi hagi 400 i pico de cotxes i aquí no sé quants mils. Això és una vergonya. Però analitzem-ho també tot. Analitzem-ho de on surten els cotxes, on estan els cotxes, qui té els cotxes, tot això. Fem-ho això és un exemple, eh? Però això és com tot. Vull dir, una persona que tu m'estàs dient, aquests tant per cent tan bèsties de renta, una persona que ja té feina a viure, que l'electricitat s'ha pujat aquest any no sé quin tant per cent, un animalada, un tant per cent animalada, que té problemes de viure, encara li foten això, mentre ja surten aquests senyors per la televisió i estan dient que ja està tot solucionat. Cony, Podemos, fan més Podemos, i cada dia això és una fàbrica de fer Podemos. Noi, que no es queixin. Que no s'escandalitzin, o estan guanyant a pols.
Està clar,
escolta'm, vull dir que aquí està, aquest senyor, no sé si serà serios, no serà serios, escolta'm, és que és clar, això és allò. Anem a fer una carrera, jo estic veient que tots van amb les cames tallades, hi ha un que té dues cames, doncs la gent aposta pel que li sembla que té dues cames, això vol dir que el que té una cama, el millor és com aquell sud-americà que corre molt amb un aparell ortopèdic, però la gent necessita esperança i escolta'm, s'ho han guanyat molt a pols, tot això. Jo estic que amb això de Podemos estaria bé si els altres reflexionessin. Si els altres no reflexionen, serà un fracàs tot això, eh? Ja ens ho hauran aportat una gent que té una mira molt curta, s'està mirant per demà i no s'està mirant per demà passat. Bueno, doncs aquí tenim aquest fenomen. Aquesta gent és intel·ligent, tu que has dit, a mi també em va sorprendre que fa un pavelló petit, però això estem parlant, això és el gran èxit, que la gent s'estava esperant al carrer mentre quan venen els altres
no l'omplen. Vull dir,
això està molt estudiat i està molt ben fet. Vull dir,
són ja, politòlegs,
sí,
els que
ho
porten.
Sí, vull dir, ho fan perfecte, mentre els altres, pues, desgraciadament, no en saben tant.
Per cert, parlant d'aquest Parlament a la israeliana o a la italiana que deia l'Eduard, també al maig nosaltres tenim eleccions municipals, bé, nosaltres Sant Cugat i tots els municipis de l'Estat, i l'altre dia, repassant i fent números, per ara tenim 5 partits al ple, que són, per ordre de més a menys, CiU, PP, PSC, Iniciativa i la CUP. Però també es presenten Esquerra Republicana, Ciutadans, Podem, amb una marca que serà Guanya amb Sant Cugat, i també la UASC i Vox. Aquests són els partits que han dit que es presenten. Clar, podríem trobar-nos tranquil·lament en un ple amb 7 forces. 8 seria una mica més complicat. Fent números és una mica més complicat. Però vaja, si hi ha un increment de la participació, depèn com, podríem entrar tranquil·lament en un ple amb 7-8 forces.
Jo penso que 7 segur.
Sí. 7 segur? Sí. No cal fer porres, eh? Vull dir, no, si voleu dir, podeu dir qui creieu que entra. Home, Esquerra... A veure, ha quedat segona a les europees Esquerra... i a les nacionals, si no m'equivoco ara parlant de memòria, entrarà.
Arrasarà al marge de qui estigui al front de la candidatura. I absolutament al marge.
Vols dir per dinàmica nacional més que per dinàmica local?
I tant.
I clar, després tenim 4 candidats més. Per tant, ens podríem trobar amb un ple també entretingut.
El guanyem aquest Podem d'aquí, doncs segur, aquest Podemos d'aquí, segur que també entrarà.
Sí.
És evident.
Perquè jo crec que votarà gent amb aquests que
no voten mai,
que
no?
Ja no voten.
Sí, jo també tinc aquesta intuïció. Ja no
aquest, el percentatge que estava dient l'última era precisament això, que hi ha un 40% aproximadament, es calcula, un 40% de gent que habitualment no vota, evidentment. A veure, anava a dir, sobretot joves, però si veieu les imatges d'ahir, hi ha molta gent gran.
Sí, molta gent gran. Sí, sí, les cròniques ho destaquen, això.
No és... No és,
no és,
no
és joventut, no.
No, és significatiu, que és aquesta gent, precisament, que se'n va d'aquests partits, diu, sí, ja n'estic cansat, sí, ja no, però, i vaig apostar per aquesta gent, sí, no? Sí. I hi ha els avis i els nets, podríem dir. No?
Sí, sí,
ha,
sí.
Que de, potser la franja intermitja de la gent de 40-60, pues, per dir alguna cosa, possiblement n'hi hagi menys, però per sota dels 40 i per sobre dels 60 segur que n'hi ha molts. I aquí Pep serem 7, com a mínim.
7?
Jo penso que sí. Jo diria, m'atreviria a dir, Ciu.
Sí, que... digues.
Esquerra.
Sí. Ja estàs dient l'ordre i tot, eh?
Sí, sí, dient l'ordre. Ah. Ciu, Esquerra. Dubto entre PSC com a tercer o CUP. En aquell punt, el tercer, quart. Podemos, a continuació. PP, a continuació. I me'n queda un, no?
Queda Iniciativa, que no l'has dita. Dels que tenen representació, eh?
Sí.
I Ciutadans.
Bueno, o sigui, jo tinc molt segur els dos primers, seguríssim, que és
Ciu i Esquerra.
Ciu i Esquerra. I els altres poden canviar-se els cromos una mica així, eh?
Veurem.
Veurem. Ja, ja.
No, pot ser divertit, eh?
Probablement...
I els plens poden ser divertits,
sí,
i llargs.
I distrets.
Llargs, sí, sí, ja ho són ara. Jo, ja saps que amb això ja hi ho he dit moltes vegades,
no, escrit.
El tema dels plens em sembla que s'ha de repetir. Senyors que estiguin a l'Ajuntament i senyors que estiguin a l'Ajuntament, per favor, tractin, aportin mocions que puguin solucionar-se parcial o totalment al municipi. No portin mocions de coses que són purament com representatives d'alguna cosa, però que d'aquí no podem arreglar.
Jo proposo una.
Digues, no,
jo,
no.
Jo proposo una i és molt senzilla de fer. Ara aquests dies que els carrers van carregats de gent, tenim una ciutat plena de passos de petons. Ensenyem a la gent que és pel lloc on està de passar, perquè és un perill per ells i pel conductor. Jo trobo que es tindria de fer una educació, que l'urbano no cal que els hi posin una multa a la policia municipal, però que els avisi. L'altre dia, ahir, una mare amb un nen, aquí al Maragall, que hi ha un pas de peatonal ben marcat, zona escolar,
sí,
i això, doncs em va saltar de la acera a 5 metres, jo pensava que anaven a passar pel pas, que és, em va saltar la cera a sobre el carrer. O sigui, està bé que els que conduïm, que ho som tots, respectem les normes, no sé què, tot això està perfecte, però els peatons es tindrien d'educar també, es tindria de fer un esforç. Clar que això és desagradable per un senyor policia municipal, i escolti'm, vagi, però jo crec que es tindria de fer, perquè és un perill, realment és un perill. I ara, a l'altre dia, per la Rambla de Celler, igual, o sigui, són dies, i és una ciutat que tenim passos constantment, vull dir,
constantment,
està
sí,
molt bé, sí. Doncs, escolta'm, respectem tots, perquè tant és una falta de respecte al conductor que passa un pas de pedon sense mirar ningú, com el peató que passa pel fora de lloc. O sigui, que veus, això és un tema que es podria discutir perquè és un tema local i està bé. O sigui, referit als plens municipals.
Si no, si no recordo malament, i potser el Pep ho tindrà més clar, va haver-hi es va comentar que hi havia uns voluntaris ciutadans, no civils, uns voluntaris, precisament, per fer un tipus d'activitat com aquesta que dius, de forma que no són policies, però en canvi doncs podien dir, senyora, passi per allà perquè passi i tal. Tu dius això, jo et diria també que hi ha bastants quilòmetres de via per bicicleta que no els fan servir.
No.
O sigui, estic cansat de caminar per la Rambla del Celler, pel lloc dels peatons, i una bicicleta que circula a una velocitat brutal i té una fantàstica via per poder passar. Això és així. Ara, a mi, la cosa, ja que estem en aquest plan...
És la figura del vigilant cívic, el que comentaves. S'ha acordat estudiar, que això vol dir, ja veurem.
Ja veurem, sí.
Una figura que ve llip, i ho dic tal com es va aprovar el ple, pel respecte de la ciutadania en àmbits com parcs i jardins, mobilitat, neteja i totes les actituds relacionades amb el bon veïnatge, sota la supervisió i autoritat de la policia local. Però sense poder multar, perquè no són policies com a tals, aleshores seria això. Vigilància.
Aconsellar i tal. Ara, hi ha una cosa que jo sí que vull repetir també una vegada més, que són les famoses terrasses. Jo no estic en contra de les terrasses, però estic en contra de les jaimes muntades als carrers i a les places.
Sí, sí, és una pena.
Perquè és molt bé. I, sobretot, aquelles terrasses que van augmentant de forma progressiva i que no et deixen físicament passar, caminar per una acera. Per una... No es pot.
Per exemple, no, no cal dir el nom dels establiments, per exemple, però zones en concret.
Davant
en concret.
Dels cinemes, sí. Davant dels cinemes... i davant del Teatre Auditori. O sigui,
a la vorera de front.
Sí, sí. Sí, el xamfrà, que hi ha a la plaça aquella...
Sí, Gabriel Ferrater, no? La rotonda, per entendre.
Exactament. Aquell xamfrà acaba amb un angle que, i evidentment, hi ha un arbre amb el seu... I tu allà no pots passar. O sigui, una família amb un cotxet, d'aquests cotxets més grans, té problemes per poder passar. No ho puc entendre. Perquè com se li pot permetre això? I a més, una mica més enllà, hi ha dos bars més, restaurants més, que han eixampat la zona amb dos taules, hi havia una. Ara n'hi ha dos, però a més, amb un inconvenient afegit. Si jo aparco zona blava, el copilot no pot obrir
la
porta.
No pot obrir el cotxe, no.
Home, això està calent. És a dir, és purament una cosa pura lògica, res més.
Per cert, una notícia d'última hora. No és la loteria, eh?
No.
Però vaja, hi ha algú que li ha tocat una altra cosa. La infanta Cristina al banc dels acusats. El jutge acaba d'obrir judici oral contra Cristina de Borbó i altres acusats, entre ells Jordán Garín i Jaume Matas. Serà el jutge José Castro, que du a judici la infanta Cristina, acusada, recordem, de dos presumptes delictes fiscals. Ho acaba de comunicar a la interlocutòria d'obertura de judici oral del cas Nós, en la qual la germana del rei Felip VI figura en el llistat d'acusats del judici Nós. A més, el jutge li imposa una fiança de responsabilitat civil. La infanta s'haurà d'enfrontar un judici en el qual l'acusació popular reclama per ella penes que sumen 8 anys de presó. Ho acabo de llegir de l'ara.cat, que ho està explicant. Perquè ho he llegit.
Havia llegit de 5 anys. Aquest que augmenten fins a 8.
Aquest els 8 són la loteria.
El Castro un dia apareixerà al port de
Pollença. Surant, sí.
Vols dir? Això és molt... Hauria de sonar la música del Padrino, de fons, no?
Bueno.
Home, jo no sé si... No, espero que no. Però que algú li agradaria, segur.
Sí. Ara ho ha arreglat tot això, el pequeño Nicolás. Tot això ho arreglarà. És que estem en un país de cachondeo. Jo tenia la intuïció que l'empapelaria, no sé per què.
Sí?
Sí, perquè jo mai l'accerto les coses, o sigui... Però que jo tenia la intuïció que sí.
Tenim realment una monarquia borbònica que realment té... Ahir va aparèixer la notícia, per exemple, de la negociació amb la senyora aquella, doncs, tan guapa i tan atractiva que tenia a prop del rei, i que es veu que no està satisfeta dels diners que han negociat per pagar-li perquè desaparegui del mapa. I veu que no en té prou i diu que...
No sé quina feina havia fet. Havia treballat molt, jo què sé.
No, home, segur. Que havia treballat molt, segur. I no està d'acord. O sigui, imagina't, no? Tenim per una banda doncs això, per l'altra banda la infanta, que seria la primera de la família real que anés a parar amb un... que s'assegués en un jutjat per imputada i amb possible possibilitats de que sortís doncs sancionada per un delicte d'aquest tipus. Déu-n'hi-do. Si voldria dir, entre altres coses, que efectivament aquest és un estat democràtic.
Sí, hi ha una part que sí.
No?
Sí, hi ha una part que sí.
Home, aquesta senyora s'ha comès... Sí, sí. S'ha de demostrar, però un presumpte delicte, doncs ha de seure davant del jutge, no? Com sabríem nosaltres tres, si féssim alguna cosa.
Todo el mundo es igual delante de la justicia.
I si no es pot demostrar que el seu poble, escolta'm, perfecte.
Ja està, millor, però vaja...
No desitjo a ningú que vagi...
Seguint una mica el cas i les informacions que han anat sortint, home, almenys que sabia què s'estava fent,
Sí, sí.
Ho sabia. Abans, una altra cosa, si sabien. Això és correcte o no correcte, però vaja... els fets
és que, si no,
que s'han de portar a judici, doncs vaja, es veu allà una trama molt ben elaborada, el seu marit estava allà amb un professor d'ESAD aquí a Sant Cugat, sí, el senyor Torres, vull dir, no?
És que si no ho sabia, si no ho sabia,
jo encara,
el que tindria que fer a la caixa és treure la feina, clar, perquè sí. Volia dir que és incompetent.
Sí, no? Tot i que és el, diuen que aquesta noia és espavilada, vull dir que...
I tant,
no,
i tant,
no, i tant, això segur...
No, vaja.
No, jo estic segur, jo estic segur que des d'aquest punt de vista em pot funcionar. L'altra cosa és, el problema d'aquest tipus de coses sempre penso és el mateix. O sigui, hi ha un tipus de gent que per situació, per llinatge, per tot el que tu vulguis, i no parlo només de monàrquics, ni
parlo només,
en general, tenen la convicció de que determinades coses els hi són permeses.
Sí, sí.
O sigui, senzillament les poden fer perquè són qui són. I parlaria doncs de gent doncs de grans famílies que porten 300 anys doncs dominant les finances i dominant doncs tot el tema industrial i comercial, etc. I per tant estan imbuïts d'una espècie de seguretat de dir, és que jo ho puc fer perquè
sóc jo.
El meu cognom és aquest, sí, sí. I com a conseqüència, doncs, si el meu avi se'n ficava en negres, jo perquè no puc treure diners i portar-los a no sé on. Sí, sí. I és així. Va. Clar, aleshores, quan arriba aquest punt del creixement de la democràcia i tal, sembla que aquestes coses haurien de desaparèixer i no desapareixen del tot. A cap lloc,
No
ens equivoquem.
A cap lloc, no, però bueno, això no disculpa...
O sigui, jo l'altre dia, quan sentia que el senyor Jeff Bush es presenta com a candidat als Estats Units, penso, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
No, perquè tindríem, suposant que, espero que no, però suposant que arribés, que ja es tindríem tres de la família, el pare i dos fills, que havien estat presidents dels Estats Units, només amb una diferència de 30 i pico d'anys. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I si guanya la candidata demòcrata, seria la dona d'un expresident.
Exactament.
Sí, 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 que a veure, compte.
Es fan llinatges polítics.
Sí, sí. Per això diu, no tenen monarquia, no tenen dinasties, però és igual, tenen dinasties financeres com Rockefeller o com... Clar, és així. El que mana quan tu penses en segons quins grups que estan controlant totes les finances mundials, si analitzéssim els cognoms, doncs en veuríem probablement doncs 8 o 10 que fa 250 anys que estan funcionant i que per tant estan manant fora i dintre del govern. En uns casos intervenen directament perquè per el que sigui, i en altres casos generalment estan fora, però la veritat, els fils estan estirant per aquí, no? D'aquesta manera.
Per cert, ja per tancar, perquè com és l'última tertúlia abans de Nadal, tio, Pare Noel o Reis? Que és una pregunta que els hi vull fer a tots els tertulians. Tio, Pare Noel o Reis?
Jo defenso el tio.
A veure,
Jo sí, perquè recordo els nanos que era això de picar i que per sota els caguessin, era fantàstic, vull dir, veure la cara d'això. I després els Reis, pues, també, o sigui, jo faria tio i Reis, no?
Pare Noel no t'acaba de convèncer.
No.
Jo, la meva família...
Fa tot, no? Que sí. Se va molt bé, també, però reps més,
A la meva família, quan dic la meva, vull dir, la que vaig formar jo, la meva dona, vam instaurar el tió, cosa que no ni a casa seva ni a casa meva es feia. Vam instaurar el tió i continua. Concretament, el dissabte, els meus nens, que hi ha un que ja està fora de... En fi...
Grandet, vols dir.
Bueno, el grandet i el tet. Però vull dir, van venir a buscar el tio, que està en un punt, es recull, se'l treu d'aquest lloc que està tancat i se'l posa en un lloc que és habitual, se'l tapa amb la manta, se li posa menjar a sobre, i evidentment els meus nens ja no creuen en el tio perquè el més petit ja té 9 anys, o sigui que... Per tant...
Que és el que costa més de creure, no?
Bueno,
és un tros de
sí, soca... Però és igual, fa igual. I els Reis també. O sigui que en aquest cas, tio i Reis.
Tio i Reis.
Sí, sí.
Veurem. Cugat.cat farà una cobertura de les cavalcades de Reis especial com cada any, ho dic perquè són d'aquells vídeos que a gent li agrada veure. Farem la del centre, la de Vall d'Oreig i després els tres districtes, la Floresta, les Planes i Mirasol, que també tenen la seva cavalcada, que devem ser la ciutat amb més cavalcades per metre quadrat, eh? No, perquè quan a vegades ens preparem diem, home, Déu-n'hi-do, que també és veritat que és una ciutat molt extensa, però vaja...
Tan superfície em sembla que és una de
les més grans. És com Sabadell. Sí, tot i que tenim una part de zona verda molt àmplia, però de superfície, sí, que sí. Són quilòmetres quadrats, som com Sabadell. O sigui, que quan ho mires en el mapa, dius, ostres, Sant Cugat és molt gran. Clar, té un urbanisme molt dispers, és una ciutat peculiar amb això.
I tindríem que dir que hi ha una felicitació de Cugat.
Ah, sí, sí, sí.
Fent un arbre gegant
de Nadal,
jo,
molt maco,
que jo quan estava allà a baix pensava no sortirà,
no, però
això,
cada...
això no sortirà, i com he vist muntat i he pensat, home, doncs
home, sí, no? Ha quedat bastant bé.
Sí, no, perquè jo veia la gent que es movia molt i jo pensava, hòstia, però aquí hi ha unes ratlles marcades i la gent va amunt i avall amb els cotxets i amb el... això no sortirà, no quedarà bé. I no, escolta'm, queda força bé, eh? Es veu bastant, bastant clar.
Qui la vulgui veure pot anar a la nostra web, i és una felicitació, si la gent no ho ha vist, que òbviament es conforma aquest arbre de Nadal, però és també... els minuts previs a aquesta elaboració del arbre de Nadal, i surt diverses persones de la ciutat felicitant.
I del programa, i dels programes.
I dels programes, de i dels programes, entre ells el teu. O sigui, que, vaja, que és que ara l'estic repassant, l'estava mirant i això. Doncs escolti, gairebé estem a punt d'arribar. Alguna recomanació per Nadal, cultural? Alguna cosa que puguem fer, alguna pel·lícula, ara que tindrem potser més dies, algun llibre, alguna, no sé, alguna obra de teatre?
Hi ha molt.
Alguna coseta, alguna exhibició, alguna mostra? Estàs exposant, no, Lluís?
Sí, tinc un petit format, sí.
Una cosa a fer, doncs, visita.
Jo diria que el Concert de Valsos és també un clàssic de l'època. Concert de Valsos i el Pedra i Sang.
El Concert de Valsos, dia 28...
27 i 28,
al Teatre Auditori.
I el Pere i Sang, 26, 27 i 28. Evidentment, demà hi ha un acte d'homenatge amb en Martí Olaia, i amb una també funció dedicada doncs, a premsa i diguéssim, a VIPs, més o menys.
Sí, és una representació que els mitjans podem anar, sobretot per qüestions de gravació, etc., per no emprenyar, quan va el públic més... Vaja, està fet d'aquesta manera. Nosaltres farem el vídeo l'endemà, el dimecres, i per tant la gent que vulgui veure ho podrà veure. Alguna cosa més, Lluís, a part de la teva exhibició?
No, a la Casa de Cultura hi ha una mostra fotogràfica molt, molt interessant, molt, molt interessant. O
sigui,
de fotografies, hi ha diversos autors, uh-huh. entre ells en Pere Formigueres, molt, molt interessant. El que, hi ha allà.
Que és una mostra d'homenatge amb ell,
sí,
eh?
Sí.
Perfecte. Sí, la tercera que hi ha, no? La tercera que hi ha amb aquest...
Sí,
que s'ha fet
sí,
ja.
Perquè s'ha fet a dalt també, sí.
Bueno, hi ha moltes coses més, has dit una, però hi ha moltes coses més. Hi ha una cosa que també és interessant, que és la recuperació d'un text de l'Eugeni Canes, un text que es diu Les figuretes del pessebre, que presenta la seva filla, la Teresa Canes, i que és una mica recuperar una cosa que s'havia fet aquí a Sant Cugat, o sigui, nascuda aquí també, i que s'havia fet durant un temps i que va estar tant molts anys sense presentar-se. Ara, en aquest moment, es podria recordar quin dia es fa... perquè es torna a repetir, s'ha fet i es torna a repetir, em sembla que és el 4 de gener. Sembla, eh? Estic ben segur.
Veurem. Alguna cosa més?
Doncs, home, genèricament que visitin totes les galeries que estan obertes, i és gratuït, i tothom per Nadal fa...
I que es poden fer obsequis comprant un quadre.
Sí, bueno, no. També, pues, sí, i cotxes també, si volen.
Sí, home, però tu demà digues els quadres, home.
Demà, clar.
Aprofita. Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 del matí. Lluís Ribas i Eduard Gené. Eduard Gené i Lluís Ribas, moltíssimes gràcies. I sobretot que passin unes molt bones festes i una bona entrada d'any 2015. I també el Bernat Picornell, que és l'altra tertúlia habitual dels dilluns, però que avui, doncs, per coses d'agenda no ha pogut
venir. Ens veurem abans del final d'any,
sí,
no?
Sí, però sí, perquè és veritat, encara ens veurem.
És veritat.
Sí, serà el dia 29.
Bon Nadal.
I ens desitjarem
bon Nadal.
Bon 2015 dilluns que ve. Que vagi bé, molt bon dia. Sí.